A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I estàvem ara recordant també, a partir d'un d'aquests personatges mitològics, aquella festa de la poesia de l'any passat, que tenia en la seva desena edició una expressió molt gràfica, que era bé, una X, que era un 10, fet a través del fil d'Ariadna. Joan Duran, bon dia, bona hora.
Bon dia.
En alguna que altra ocasió en Joan Duran s'ha acostat a la mitologia grega.
Sí.
Això no és nou, eh?
No, això no és nou. En alguns llibres que de poesia, bàsicament, que he escrit, m'he acostat més o menys a la mitologia. De fet, en alguns ha estat més explícit i en d'altres no ho ha estat. Ha estat, diguéssim, una excusa, un referent, una cosa més col·lateral. I en aquest cas, doncs, en la base d'aquestes tres parts que té aquest llibre, me'n torno a acostar a la mitologia. Tot i que després els poemes en si... es poden llegir tenint clar el referent o no tenint-lo.
D'acord.
O sigui, no determina la comprensió dels poemes.
És a dir, que es poden aplicar d'una forma atemporal?
Sí.
Sí?
De fet, sempre la poesia s'ha de poder llegir de forma atemporal. O sigui, ha de voler dir alguna cosa a la gent d'avui, però també a la gent d'ahir o a la gent del demà. O sigui, els poemes que persisteixen o que perviuen és perquè es poden llegir des de diverses òptiques temporals.
I amb aquesta capacitat que tingui cada lector de...
Sí, clar.
Recrear, interpretar...
De fet, els lectors de poesia són els lectors als quals els autors els demanen més exigència, perquè quan llegeixen han de recrear, han de fer-se venir el poema cap a ells, diguéssim, perquè el signifiqui alguna cosa. Un poema normalment no explica històries, no presenta personatges, no té una trama. És diferent. O sigui, un poema el que ha de fer és suggerir, i perquè et suggereixi te l'has d'aplicar.
Mm-hmm. Veníem de la novel·la, d'aquell... Vaja, veníem d'un d'un encaix, d'una sortida, mentre la novel·la s'estava fent, no s'estava fent res més que la novel·la? O això havia quedat...
Aquests poemes, els poemes d'aquest llibre, n'hi ha alguns que són, diguéssim, anteriors a quan vaig començar a escriure la novel·la, i la majoria, el major gruix, és posterior. Però jo quan faig un llibre, o sigui, bueno, en aquest cas de poesia, així, no tinc més d'un projecte en marxa. Literari, dic literari. O sigui, em centro en una cosa... Hi ha gent que té la capacitat de tenir dos llibres o tres alhora i anar
sense...
I anar fent. Però a mi m'agrada imbuir-me en un projecte.
Ho dic pel retorn a la poesia.
Sí.
Què ha significat? Si és que, d'alguna manera, després de treballar en la novel·la, tornar a recuperar...
Treballar...
Si és fàcil retrobar el fil, vaja.
D'Ariadna.
Sí, per exemple.
Escriure una novel·la i escriure un llibre de poemes té una forma de fer totalment diferent. Malgrat la novel·la que jo vaig escriure és una novel·la amb un llenguatge poètic, diguéssim. Però és una altra manera de fer, una altra manera de treballar. I...
Menys lliure?
Menys lliure... Sí. Potser menys lliure no seria la paraula. És
més condicionada?
És més... està més lligada a l'ofici, diguéssim. És a dir, al no perdre el fil, a treballar, diguéssim, un tipus de redacció més constant, més... No tan temporal o no tan... estones, sinó una cosa més que t'hi has de posar més a fons, diguéssim, quan escrius una novel·la. La poesia el que et permet és estar escrivint potser sempre, però físicament fer-ho d'una forma no tan reglada o no tan, mm-hmm. no tan constant.
Ho dic per allò d'alguna forma de tornar a l'abstracció conceptual. Allò del qui ha escrit amb la necessitat sí. de descriure situacions, etcètera, etcètera, i el qui torna una vegada més aquest sí, llenguatge, sí, sí, sí. a vegades molt críptic, de la poesia de condensar significat en una línia, en una frase,
sí,
en una paraula.
Sí, el principal diguéssim que la principal cosa que ha de fer un poeta quan escriu és precisament el que deies tu, no? Fer aquesta abstracció, fer aquesta depuració, aquest destil·lat, que en una novel·la no cal que la facis, que no cal que ho facis, perquè tant el ritme d'escriptura com el ritme després de lectura de les persones que s'hi enfronten és un altre. O sigui, no, quan tu llegis una novel·la, doncs
sí,
o sigui,
no.
busques...
No cal aturar-te en cada paraula.
No cal aturar-te en cada paraula.
Millor dic que és difícil fer-ho.
Sí,
o que no
sí.
es vol fer-ho, vaja.
Clar, perquè vol un altre ritme, no? En canvi, la poesia, com que és més concentrada, doncs et permet, o també obliga el lector a tornar-hi i a mastegar altra vegada les paraules, doncs per extreure tot el que et vol dir un vers, que un vers no, mm-hmm. mai diu el que primer llegeixes. No?
Ho preguntava per si d'alguna manera la incursió en la novel·la... va ser prou bona com per dir, doncs mira, continuo una miqueta més amb la novel·la, o en Joan Duran també tenia clar que allò seria, de moment, una experiència que es podria repetir
sí,
allò, en el futur, però que
sí,
es quedava
sí,
allà.
Sí, 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 a veure, si jo vaig escriure aquella novel·la va ser perquè em vaig trobar amb una... vaig buscar una història que jo no la podia explicar d'una forma poètica,
d'acord.
Perquè quan un poeta escriu poesia, escriu... bàsicament des d'ell mateix, no? Des de la seva pròpia experiència, malgrat no tot el que es diu en poesia és la vida real, sinó que sempre hi ha un plus de literatura al darrere que és el que el fa general i aplicable a tothom, hi ha més veritat que en una novel·la. O sigui, una novel·la el que et permet és explorar diversos personatges, que tots poden tenir coses teves, evidentment, però que la majoria de coses que tenen els personatges no són coses teves. No? I en aquell moment jo tenia una història al cap i és una història que jo no me la podia aplicar a mi mateix perquè no havia viscut ni aquell temps ni tenia les motivacions que tenien aquells personatges. I llavors em va semblar que per fer-ho d'una forma veraç, doncs ho havia de fer inventant-me la història, inventant-me uns personatges, inventant-me unes veus que jo mai seria.
Per tant, el futur pot tornar a portar una novel·la?
Sí, sí. Sí, el que passa és que perquè em porti la novel·la han de coincidir diverses coses. O sigui, primer que tingui una història i després que tingui el temps per fer-les. Segons com van els alts i baixos laborals, quan estàs quan tens molta feina a la feina, diguéssim, doncs no pots dedicar el temps que necessita una novel·la per anar creixent.
I que sigui una història que la poesia no sigui capaç d'explicar amb l'amplitud o amb la
sí,
manera
sí.
que pot explicar una novel·la, vaja.
Clar, o sigui, si jo sento... en algun moment doncs, que haig d'explicar alguna cosa des d'una veu que no sigui la meva i que la poesia en aquest cas no hi encaixi, doncs igual tornaré a posar-me a la pell d'uns altres personatges.
Perquè d'alguna forma Eva Turmig Ginebra va obrir en Joan Duran un altre tipus de públic?
Sí, potser sí. O sigui, sí, sempre t'obre una mica a gent diferent, però al ser una novel·la eminentment amb un llenguatge, amb una forma, una estructura bastant poètica, doncs o sigui, sí que s'ha ampliat el públic, però ha estat bàsicament el mateix públic de la poesia.
D'acord.
que
és a dir, públic que ja coneixia en Joan Duran.
Més, sí.
D'acord.
Sí. El que passa és que quan fas un llibre de poesia i el llibre de poesia el fas arribar a la gent, la poesia té aquesta gràcia que el pots fer arribar a través del llibre, però també a través de festivals literaris, de recitals, i això...
Amb una novel·la no es pot fer,
Et posa més en contacte amb el públic. Llavors, amb una novel·la no, i llavors... perquè no té aquest canal de comunicació. Llavors, potser sí que ha arribat a més gent que jo... no sé qui són perquè no hi he tingut aquest contacte tan, tan directe.
D'acord, vaja, que en Joan Duran continua sent un poeta que ha escrit una novel·la.
Sí, i tant.
Però que fonamentalment sí, 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 és un poeta.
Exactament.
I el...
De fet,
sí,
jo mai la vaig desvincular de la meva veu poètica.
Ahà.
No la vaig mai desvincular. Cert. O sigui, no vaig voler fer un exercici de canviar l'estil.
De ser, sí, un altre...
Vaig canviar el registre, això sí. Però l'estil no, o sigui, potser perquè no sé canviar l'estil o potser perquè vaig pensar que jo crec que és aquesta segona apreciació que no vaig voler canviar la meva forma d'escriure.
Animal Impur neix quan?
Així com amb una novel·la neix quan tens una història al cap, un llibre de poesia no neix quan tens una història al cap, o sigui, neix quan tens la necessitat d'explicar coses. I el que sí que va naixent més tard o paulatinament és l'estructura que pot prendre el llibre, l'ordre que poden prendre els poemes, però bàsicament es va fent i es va modelant a mesura que vas veient cap on et porten els poemes.
Originalment, aquest vincle amb tres personatges mitològics hi era, va venir
no,
posteriorment...
No, això ja va ser posterior.
Va ser posterior.
O sigui, jo el que anava veient mentre anava escrivint els poemes és que hi havia uns poemes que prenien un gust molt, molt terrenal, un gust molt, inclús molt aspre, molt àrid, un pèl violent també, que n'hi havia d'altres en què era... fluïen d'una forma més aquàtica i hi havia molta, tornava molt a les referències marines que jo havia explorat en llibres anteriors, i hi havia altres poemes que eren potser més eteris o que exploraven una altra sonoritat que a mi, diguéssim, potser no havia estat tan explorada per mi, no? I vaig veure que uns casaven amb una idea molt, molt de la terra, uns molt de l'aigua i uns molt de l'aire. Llavors vaig pensar...
Per tant, quedava bastant...
Llavors, com que en un llibre de poesia no pots posar terra, mar i aire, perquè queda una mica poc poètic, diguéssim, vaig pensar, doncs, i si ho relaciono amb personatges mitològics que tinguin aquesta connotació, no? Llavors vaig pensar en un personatge molt d'ègloga, diguéssim, o molt de la molt fixat a la naturalesa, i vaig pensar en el poeta Daphnis, que era un poeta nascut entre llorers, pastor, tal, que vivia en una illa i tal, i vaig pensar, doncs, aquest personatge, doncs, li va bé aquests poemes més primaris, més del fang. Vaig buscar un altre personatge que em relacionés més amb el mar, i llavors vaig pensar amb el plany d'Ariadna a l'illa de Naxos, abandonada en una platja. Llavors vaig pensar que aquells poemes quedaven bé amb aquest personatge, i també pel que aquest personatge podia sentir a l'hora de sentir-se abandonada en una platja, no? I llavors els poemes aquests que tenien aquesta connotació més aèria, vaig pensar, i sí, i a més a més jugava molt amb l'idea poètica de l'ocell, del vol, i llavors vaig pensar, i si ho relaciono amb l'ocell mitològic, que no és de la mitologia grega en aquest cas, sinó que és de la mitologia persa, del Simurgh. Que, bueno, això, que era un ocell fantàstic i que anava, o sigui, que els ocells del món buscaven aquest ocell perquè era, diguéssim, com buscar el seu déu.
Amb tants anys de trajectòria, o com a mínim ja en contemplem uns quants, el poeta pensa en algun moment, i això és una pregunta molt, molt, molt de carrer, en si es repeteix?
Sí.
Si té la sensació que està repetint alguna cosa?
Sí.
Sí.
Sí, però jo crec que no és dolent repetir. O sigui, seria dolent no evolucionar i quedar-se estancat en amb una temàtica o amb un tipus de poemes.
Ho dic per si hi ha un cert risc a vegades.
Però no. Jo sóc de les persones que dels poetes que creuen que un poeta al capdavall acaba escrivint un sol poema en tota la seva vida. I per què? Doncs perquè torna a ell, o sigui, torna a la seva a la seva dèria, a la seva estètica, a la seva forma de dir, no? Llavors, o sigui, això ho pots recrear de moltes maneres i pots donar-hi...
D'alguna forma ens passa a tots en altres àmbits de la vida, no?
Exactament. Però al capdavall és un poema llarg el que acabes escrivint. I sí que hi ha... O sigui, sí que quan un escriu sí que té... Es planteja el fet de no repetir-se extremadament, però també de ser coherent amb un mateix. Llavors, quan tu ets coherent amb tu mateix, doncs els teus referents són els que són, i sí que poden evolucionar i en poden entrar d'altres, però en essència l'essència és un mateix, l'essència són els teus referents, la teva estètica.
Ho dic per si a vegades allò de la pregunta tan primària de dir, és que haig de fer una cosa diferent. Haig de fer com a vegades els pintors necessiten trencar, o a vegades ja. No sé si els lectors també poden dir busquem un Joan Duran diferent o busquem no sé què, o no passa això.
Però sí que passa, i aquestes ganes d'evolucionar o de trencar les apliques, o almenys jo les aplico més, en el que és el formalisme del poema.
O sigui,
la forma com expliques, la forma com transmeten, si són poemes més discursius o més breus, si és una cosa més dura, més tallada, o és un poema, diguéssim, més fixat a la quotidianitat, mm-hmm. o al llenguatge més quotidià.
En Joan sempre ha estat un home concís en els poemes?
Sí, però no sempre, o sigui, no sempre. Jo a vegades quan repasso coses que he fet anteriorment, perquè a vegades et demanen
buscar
una tria de 20 poemes teus al llarg de tota la història. Llavors,
I això
dius, ostres, ara haig de revisar aquells llibres
que no voldria
veure. Però llavors quan tires enrere, doncs sí que notes èpoques en què has estat més discursiu, i èpoques en què has estat més concís, èpoques en què has estat més clar, per dir-ho d'una forma
més
senzilla,
obert, més explícit.
Més explícit, i d'altres que has estat més críptic. Jo he tingut èpoques molt críptiques i he tingut llibres que no han estat tan críptics. Per exemple, hi havia un llibre que es deia Domèstica Veritat, que és un llibre que no era gens críptic, era un llibre molt de tocar de peus a terra. I el meu penúltim llibre de poesia, que és Matèria Fosca, també és un llibre bastant discursiu. A més, parla de pintura, parla de música. És un tipus de poemes que poden connectar més amb el lector a l'hora de llegir-los.
També després de tants...
He tingut llibres bastant críptics. Un que es deia Nix, que era un llibre supercríptic i molt experimental... I, per exemple, Extrema Llum, que és un llibre que jo crec que connecta molt amb aquest nou, és un llibre certament críptic, però no tant com altres que havia fet, no sé, estava com entremig. No?
Què creu que li demana ara el lector en Joan Duran?
Ai, no ho sé, perquè...
Ho dic
si
acaba d'agradant més o Joan Duran més críptic, més discursiu, més...
No tinc ni idea.
No.
No, no tinc cap mena d'idea. I, de fet, tampoc no m'he plantejat mai què és el que vol el lector.
Dic, per allò de... No per servir al lector, sinó per si d'alguna manera, veritablement, als lectors els agrada més un dels vessants de Joan Duran.
És que això depèn, o sigui, depèn molt de si el lector és eminentment un lector dels poemes impresos, o és una persona que ve a escoltar els poemes recitats. Llavors, quan tu recites poemes, ja fas una tria dels poemes que poden arribar...
Tot ha de ser més senzill, no? Més senzill a l'hora d'escoltar, més senzill a l'hora d'aprendre el concepte.
Ha d'arribar d'una forma que no necessiti tantes segones i terceres lectures. O sigui, que tot i que tots els poemes necessiten segones i terceres lectures, els poemes que tu recites i que la gent ha de copsar han de tenir una primera lectura clara, diguéssim, han de tenir una sonoritat que sedueixi d'alguna manera, no?
Queda ben clar, El poema per escriure, de fet, no és el mateix que el poema per recitar.
O sigui, quan un poema és bo, tant arriba
per una cosa com per una altra.
Com recitat, com per ser llegit. Però també és cert que hi ha poemes que si no fas terceres lectures, doncs queda molt penjat, no? Deixes el lector, que a vegades potser també està bé, amb les ganes de tornar-ho a sentir o de tornar al principi. Llavors, clar, com que en una oralitat de les coses van i se succeeixen d'una forma més ràpida...
Hi ha un públic de recital i hi ha un públic de...
Sí, això és evident.
Sí?
Que hi ha públic de recital, això és evident i cada vegada es fa més evident. O sigui, els festivals literaris de poesia estan plens, sempre. O sigui, els patis de butaques estan plens sempre.
De gent que llegeix poesia?
No ho sé, de gent...
Que vol escoltar poesia.
De gent que vol poesia. Bé, està.
Ja està.
Llavors, hi ha gent que vol poesia, que n'hi ha molta, que potser es queda amb aquest primer estadi de la poesia oral, no? de la oralitat i d'aquesta comunicació que s'estableix entre el poeta i el públic, que és una cosa curiosa i que actualment doncs, està molt, molt en boga.
I que tot sigui dit, en Joan Duran sempre li ha agradat explotar aquest vessant comunicatiu de la poesia.
A mi m'agrada molt recitar i m'agrada l'espectacle, això ja ho sap. I això... O sigui, m'agrada explotar.
És a dir, hi ha grapats de poetes a qui els agrada. Aquesta exposició pública de la poesia.
La majoria d'autors els agrada l'exposició pública de la poesia. Perquè quan tu escrius poesia, tu te l'has de recitar. Perquè el text ha de funcionar no només conceptualment, sinó ha de funcionar amb un ritme intern, que pot ser més explícit o menys, però ha de funcionar amb un ritme. Si no, aquell text no és poètic. És un text, un text literari pot ser molt bo, però si no té un ritme, una coherència interna, una sonoritat, li manca alguna cosa.
Per tant, el que ens queda clar és que el poeta escull, d'entre tot allò que fa, el que es pot adequar més a aquest, aquest moment de lector que escolta o el futur lector que escolta o espectador que escolta.
Sí, o sigui, els espectadors que escolten pot ser que es quedin amb l'estadi d'escoltar poesia i ser uns seguidors dels espectacles poètics o dels recitals poètics, que no té per què ser un espectacle, pot ser un recital, una lectura. I la majoria d'aquest públic després comprarà poesia. I es converteix en un lector. I hi ha gent que fa el viatge invers, o sigui, que són lectors
i que
si segueixen un autor que els agrada i coincideix que el poden escoltar, doncs l'escolten, però que prefereixen el moment íntim, diguéssim, d'estar tu sol amb el llibre.
El que està clar és que cadascú de nosaltres a la seva manera recita, no? Quan llegeix poesia...
Sí, clar. És que és el que et deia, o sigui, si l'autor quan fa un text ha de fer la prova del nou de recitar-se'l, diguéssim, clar, quan tu llegeixes uns poemes que tenen un ritme i que tenen una coherència interna, tu te'ls recites quan els llegeixes, clar, evidentment. En silenci, però te'ls recites.
Tornàvem a aquest procés, acabava en Joan Duran d'Eva Tormic Ginebra, es torna a posar sobre la taula i van sortint versos que després es aniran agrupant i aniran trobant, això ho expliquem d'una forma molt ràpida, el procés, evidentment, no és tan ràpid, però al final es van, diguem-ne, reunint, agrupant a partir d'aquests tres àmbits que comentàvem, i el llibre es decideix acabar quan tot esdevé un conjunt, una unitat, un...
Bueno, en el meu cas, jo sóc un poeta bastant arquitecte, diguéssim. O sigui, la forma que tinc de treballar és... potser sí que fas unes provatures primer i veus per on va la cosa,
sí.
Però un cop tens clara una estructura, jo marco molt l'estructura, vull... que si són tres parts, doncs que aquestes parts estiguin equilibrades i llavors vaig, diguéssim, omplint buits, posant maons, diguéssim, però tenint el dibuix clar de què és el que vull al final. És una forma de, sí, una sí. forma de fer, però, que però potser és molt científica, no ho sé.
És una forma molt, vaja, que ve molt donada.
Que treballa diferent, o sigui, que va escrivint i que...
I tot allò que va,
doncs, a vegades, doncs, tot, de tot això que tinc, hi ha una part que tenen una coherència i poden encaixar amb un poemari, no? Llavors, agafes un ordre i crees un poemari a partir d'uns textos. Hi ha gent que crea textos a partir d'una idea de poemari, és diferent.
Ens dona la certa sensació que l'autor dirà que no, que és menys lliure pensar vaig omplir buits, que no escric el que em doni la gana i ho fico després on convingui.
Sí.
És com una mena d'autodisciplina, no?
Sí, hi ha poemaris que són reculls de poemes i hi ha poemaris que són llibres de poemes. És diferent. O sigui, un llibre té un principi i té un final.
Està clar, i una estructura.
Té una estructura i té un... O sigui, no és una novel·la, però sí que té unes pujades i unes baixades i està ordenat d'una certa forma perquè és aquella forma, la del teu discurs. I el fet de marcar-se l'estructura prèviament abans de lliurar-se a escriure, doncs per mi és una forma de que m'ajuda, diguéssim, o sigui, que em dicta fins a quin punt, doncs, hi ha una part d'aquest discurs que jo volia elaborar que no està elaborada.
D'acord. I fins a quin punt tot respon a una coherència es compensa. Sí. Vaja, com aquell que necessita escriure el títol abans de començar a escriure o una cosa d'aquestes.
Sí, això moltes vegades els títols dels llibres arriben abans de que hi hagi llibre.
Del desenvolupament del llibre, eh?
En aquest cas no, però diguéssim, el títol va sortir bastant previ
a l'elaboració
de la totalitat del llibre.
Sí. D'acord. El títol, Animal Impur. En base...
pot voler dir moltes
coses. Pot voler dir moltes coses.
Jo és un llibre en què exploto molt el caràcter biològic de la vida, diguéssim. Llavors, assimilo molt els fets humans, diguéssim, o les decisions humanes al caràcter animal de l'home. Val? Això no vol dir que sigui un llibre molt molt animal, entens? Però sí que sí deixa veure molt el que és la carnalitat, l'instint i el contacte amb la natura, diguéssim, el contacte amb el mar, el contacte amb les coses més primàries, diguéssim, del nostre entorn. O sigui, així com hi ha llibres que he fet jo, per exemple, amb molts referents urbans, que en aquell llibre no hi ha referents urbans.
És el que anava a preguntar.
Diguéssim que hi ha poca civilització.
D'acord, això és un animal terrenal, no un animal urbà.
Exactament, sí. Exactament. És un animal molt vinculat al caràcter instintiu del propi animal.
El caràcter...
Que estigui reelaborat per la literatura, per la història literària, pels personatges que surten... O sigui, encara que estigui reelaborat, el que s'explica són, diguéssim, sentiments molt, molt, molt bàsics.
Vaja, aniríem gairebé a l'essència d'allò de la relació de l'home amb la natura?
Sí, bastant. Bastant. I sobretot, en base als referents o les metàfores que faig servir en el llibre. Diguéssim, les metàfores són molt clares, o sigui, són molt naturals, o sigui, són molt de colors diàfans, són molt de sorolls i de músiques naturals, i els paisatges, doncs, són paisatges molt, molt poc intervinguts.
Seria molt fàcil ara preguntar si creu el poeta que això respon a una certa vindicació d'allò de dir que estem equivocant una mica el camí en l'actualitat.
Doncs jo crec que no. Jo crec que no, perquè no és un llibre amb voluntat ecologista, diguéssim. No és això. És un llibre amb voluntat d'essència, amb voluntat de... de veritat humana. No,
és a dir, com allò, venim d'aquí.
Això, sí.
Sí?
Sí, sí, i tornem aquí. O sigui,
bé, de fet, tornem,
volem dir que tornem aquí. Sí, això, volem dir
que
les coses que ens importen i les coses que ens fan feliços i les coses que ens entristeixen són coses molt bàsiques i que la resta són coses molt, molt col·laterals. O sigui, el que et fa feliç és la llum del sol. Ara pot sonar molt naïf, eh?
No, no,
però o sigui, el que et fa feliç és...
La transcendència de les coses.
És la transcendència de les coses senzilles. És això el que et fa feliç. I alhora, el que et fa patir també són aquestes coses molt senzilles. Perquè al capdavall, per molt elaborat que siguin les relacions humanes, els amors, les morts, tot això té una arrel molt, molt, molt simple, molt senzilla i molt pura.
Gairebé sense voler, aquells que pensin que el llibre pot vindicar també un món sense tants valors materials i més abocat als valors transcendentals, això li diria més bé.
Això també. O sigui, és una reivindicació, i això és cert, de la franquesa amb què ens expressem, diguéssim. O sigui, que al capdavall, després de totes les robes que tenim a sobre, que són robes que no són robes físiques, sinó són robes de
la impostura, de
paraula, sí, de reelaboracions, al capdavall, el que ens mou és aquest remor de fons, aquesta aigua, aquesta terra, aquest fang que tenim nosaltres, no?
És una apel·lació a la sinceritat, allò de debò.
Sí, clar. Sí, sí.
N'agafem algun?
Sí.
Vinga.
I tant. Començarem per la primera part.
La primera part.
Farem alguns poemes de la primera... Bueno, algun poema de la primera part, no sé.
La primera part, que recordem, és la dedicada a Dafnis.
Sí.
Al poeta Dafnis.
Va, doncs aquest. Vinga. Fatic de bèstia exhausta, inquieta, rere les costelles. He traspassat la intempèrie del desert dels meus ulls, beduí de memòries que cerquen l'esvalot del teu pou. Dunes inconstants, l'amor, geografia inconcreta, i un bivac sota la llum dels cossos que han mort també sense saber-ne i vagaregen foscos per l'esquena del temps. Tot d'estels exaurits, distants de la fiblada amb què ara te'm claves al fons de la retina i em guies el trot cap a l'oasi inexistent. Aquesta és una part més, ja és més, això més agafada a la terra, i parla molt, doncs, això del desert, de l'aigua, del cel... I després hi ha poemes més així, més d'una estètica més marina, que de fet és potser la part que jo sigui cert que he explotat més, potser pel
vincle de l'entorn.
Pel vincle de l'entorn, bàsicament, que és aquests poemes que dedico a Ariadna, i no ho sé, per exemple.
Vinga.
Aquest sí que té referents bastant explícits a la història d'Ariadna. Després hi ha poemes que no, però aquest, per exemple, sí. M'aprenc els blaus, les marors que exuda la pell de Naxos, els límits que s'adormen en mi, l'horitzó capdallat, un fil de bandons violeta, la fúria en cada loquacitat de sorra i la tarda en cada fons cansat de coralls. M'aprenc el desglàs dins la sal de l'última llàgrima del Minotaure, aquesta aigua amb les formes infinites de les coses que se'ns en van, i te'n dono amb el darrer espasme de l'escuma, mar dins la cova de les teves mans.
Aquí hi ha molt d'aquella transcendència que dèiem, eh?
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, sí. I és, hi ha parla molt del que és la transcendència de l'aigua, que de fet és una transcendència que pren les formes d'on tu la vols col·locar, no? I no sé, la darrera uh-huh. part és aquesta part més etèria, més una mica més volàtil. I aquí hi ha un poema que és, per exemple, és d'aquests poemes que poden ser llegits, però que sentits tenen aquesta voluntat de comunicar amb qui escolta, doncs, d'una forma una mica més directa, perquè té una sonoritat que es va repetint. De fet, no sé si saps, hi ha un poema molt conegut de la Maria Mercè Marçal, que és un poema que es anava construint, que es deia El meu amor sense casa, l'ombra del meu amor sense casa. És un poema que es va construint a mesura que es va...
Vaja, com un cànon musical, no?
Això mateix. I sí, que s'hi van afegint
veus. Que s'hi van afegint veus.
I aquest poema està escrit una mica a moda d'aquell poema.
Entesos.
Però parla això, de la llum.
Sí. Això també a l'hora de construir, suposo que demana alguna cosa més?
En
quan formalment sí. Tu, no, es pensa en un poema cada tenir una musicalitat que es va construint i a la qual s'hi van afegint capes, per dir-ho d'alguna forma.
Sí.
Per no exagerar, em refereixo, per si arriba un moment en què dius això ho haig de... haig d'aturar aquest...
Hi ha una cosa molt important en poesia, que és la mesura.
Deixa'm tot.
Ja, val, sí. Una forma més poètica.
Però
sí.
La mesura
és important.
Això suposo que també s'aprèn amb els anys, no?
Sí.
Amb els anys,
clar,
els
perquè
poemes.
Tu quan comences ets excessiu, sempre. La gent jove és molt excessiva.
Coses, som.
I arriba un punt en què l'accés, doncs, està molt bé, però has de dir, bueno, en aquest cas, la mesura, que no vol dir la moderació, perquè una cosa pot ser molt desmesurada, però que si es fan desmesurada, o sigui, pot ser molt desmesurada, però si es fan excés, és molt excessiu.
Ara farem allò de la paradoxa, estem en un món de desmesura, però, més que de mesura.
En tots.
Començant per l'explotació de la imatge pròpia fins a qualsevol... Estem en un món de la desmesura.
Sí.
Vale. La poesia demana mesura. I aquest exercici, diguem-ne, que té aquest vessant, diguem-ne...
Mesura, em refereixo a mesura formal.
Sí, sí.
No mesura
no, mesura conceptual,
ni en les idees. No, això no.
No mesura
això,
formal.
Com més desmesurat, millor. Però formalment...
Sí, perquè la desmesura
de
formal
càpsula.
Pot engegar vida al contingut de...
Ha de ser una càpsula, o sigui, com una pastilla. Les pastilles han de tenir una mida determinada. Si són massa grosses, doncs per molt beneficiós que sigui, doncs costarà molt d'empassar, no? Però és una cosa semblant.
Millor pecar de mesura formal que de desmesura formal, suposo.
Potser sí. Malgrat, a mi m'agrada molt el barroquisme.
Sempre ets a temps de...
A mi, el barroquisme m'agrada molt, i el barroquisme bàsicament és una desmesura.
Sí.
Però continguda. Però aquest...
Vinga.
La llum. El sexe obert de la llum. La resina amb què degoto sobre el sexe obert de la llum. El bec que espicossa l'arbre de la lenta resina amb què degoto sobre el sexe obert de la llum. La fosca saliva darrere d'aquesta nit, rere el bec que espicossa l'arbre de la lenta resina amb què degoto sobre el sexe obert de la llum. Tala'm, crema, il·lumina, escriu-me el teu cos dins la fosca saliva d'aquesta nit, rere el bec que espicossa l'arbre de la lenta resina amb què degoto sobre el sexe obert de la llum.
I aquesta és la musicalitat del poema.
La
musicalitat del poema.
També una mica com per simular amb paraules i amb la cadència aquest
degoteig, literalment. Quatre coses sobre el Premi Rosa Leveroni, que és el que ha guanyat fa quatre dies en Joan Duran, que deu ser un dels molts premis, però hem de suposar que un dels més prestigiosos, no?
És un premi que té molta història al darrere, que té d'aquests... Els premis a vegades quan tu et presentes mires el palmarès, que vol dir qui l'ha guanyat, i dius, ostres, si et pots apuntar aquí, doncs estaria molt bé.
A veure què passa.
Amb aquesta llista. És un premi que enguany ha fet 30 anys des que es dona, i és un dels més antics que actualment hi ha en el panorama. I és un premi que, doncs, que té la història al darrere de la gent que l'ha anat convocant des de Cadaqués. És un premi que és de l'Ajuntament de Cadaqués i que es va instaurar en memòria dels literats que vivien a Cadaqués durant els anys 50, 60, 70. I llavors és un certamen que hi ha diversos premis. Un que és de poesia, que és el més antic de tots, però després hi ha un que és de periodisme literari i un que és a la trajectòria poètica.
Hi ha una inflació de convocatòries de premis? O
no? Sí, actualment hi ha molts, ja se'n convoquen molts de premis.
Ho dic per si arriba un moment que també això a vegades...
Bueno, a vegades sí, despista una mica. Però bueno, no sé... És aquesta desmesura que dèiem abans.
Que també forma part del món en el qual els poetes viuen, no?
Sí, però a la vida o a la història passa que hi ha moments d'explosió i ara hi ha molts premis. I de la mateixa manera que ara hi ha moltes editorials de poesia.
D'acord.
Hi ha molts festivals de poesia. No?
I el pèndol tornarà...
I arriba un moment en què tot això, doncs, d'això que és necessari, en queda un pòsit, i el pòsit és el que acaba quedant.
L'edició del llibre, per quan?
Ai, tard. Perquè
tard,
l'any que ve, diguéssim. Quan es dona el següent premi, es presenta el llibre de l'any anterior.
Queda claríssim. Doncs, sí. El maig de l'any que ve?
Això mateix.
Joan Duran, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Animal impur, el darrer poemari de Joan Duran, guanyador del Premi Rosa Leveroni. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.